És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Dilluns a la tarda, temps com cada setmana en aquest dia per repassar la nostra història, per parlar-vos de coses de Palamós i què millor que fer-ho, com sempre, amb en Gavi Martín. Què tal, Gavi? Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, moltes gràcies.
Més, ja sabem que la nostra societat d'avui en dia doncs, és producte del que hem anat recopilant al llarg de generacions a través de diferents cultures que ens han influït, no? Avui volia parlar de la cultura romana i de quina ha estat la influència que ha tingut en el que som avui nosaltres i molt concretament en l'àmbit geogràfic de l'abadia de Palamós. Tenim molt que parlar, no, d'això?
Moltíssim, bastant. Tot i que, bàsicament, l'abadia de Palamós no atesora cap ciutat romana, sí que podem dir que som romans. De fet, tot el nostre bagatge cultural, la nostra manera de viure és purament romana, des de la llengua fins a les transaccions amb monedes, la manera en què ens organitzem políticament, la manera en què ens organitzem socialment, el culte religiós, fins i tot és reminiscència dels romans. Tots i que som cristians, hem de recordar que els romans tenien les seves capelletes i els seus déus particulars per cada culte, res més lluny del que tenim avui en dia. També quan entrem a l'església veiem que hi ha el sant dedicat a això, el sant dedicat a l'altre, de fet això és reminiscència de la romanització, de que som romans. Pensa que el cristianisme primitiu només hi havia la figura de Déu, no hi havia sants, però amb el temps, escolta, això de convertir els romans al cristianisme doncs va sortir car, no? I l'església va haver de claudicar davant d'aquestes capelletes i d'aquests cultes, petits cultes ancestrals a déus diversos, que cadascú tenia la seva funció.
Gavi, hi ha un element que va apareixent de manera transversal en els nostres programes, que és el de les llegendes, no? La cultura romana perviu també a través de la llegenda?
Aquí tenim unes quantes. De fet, el fet de tenir llegendes és un indicatiu i ens està indicant realment doncs, la pervivència d'aquesta cultura romana a la nostra contrada. Poder la que més coneix la gent és la famosa llegenda de la Pirene, no? La Fosca. Parla la història, bueno, la llegenda que la deessa Pirene, que en aquells temps vivia al Pirineu, es va enamorar d'un guerrer així ben fornit, que ni més ni menys que l'Hèrcules. I aquest personatge doncs, la va mig encisar. La deessa doncs, va creure convenient i bueno, doncs, he d'abandonar el Pirineu i de trobar un nou emplaçament per fer-me un palau i perquè Hèrcules em pugui visitar de manera més freqüent. I va encarregar doncs, els seus servents doncs, que li busquessin una platja ben maca arran de mar perquè pogués tenir el seu idili amb l'Hèrcules. I va començar a baixar per la costa i els servents li van anar presentant diferents platges perquè s'hi pogués aposentar. Van arribar roses i la deessa Pirene la va descartar perquè per ser massa gran, va dir, un espai massa gran, massa gran. Quan van arribar a aigua blava, la va trobar massa pedregosa. Quan van arribar a Begur, davant d'aquestes muntanyes que hi ha just al davant, van dir, ui, no, recorda massa els Pirineus. I va donar-se el cas que mentre anava baixant per la costa, doncs l'embarcació va tenir una avaria i van haver de parar forçosament a la Fosca. Quan la deessa Pirene, diuen que va trepitjar l'arena aquesta fineta de la sorra de la Fosca i va veure aquell racó de platja tan tranquil, doncs va decidir que aquell era el seu lloc i en allà havia de fer el seu palau. Arran de mar, arran de platja, es va fer construir un palauet petit, ben maco, on poder rebre l'Hèrcules. Però en aquell lloc ja estava habitat, ja hi havia un castell d'un senyor, que era el castell de Sant Esteve de la Fosca, que només veure-la també es va enamorar. I es veu que li va anar al darrere, però la deessa Pirene només tenia ulls per l'Hèrcules. Aquest enfadat, quan la deessa es veu que dormia, doncs va calar foc al palau. I d'aquest incendi, d'aquesta crema, el palau va quedar ben esmicolat i ben desfet, doncs va quedar la roca negra de la Fosca. I és el que la llegenda aquesta romana o d'origen clàssic que dona explicació doncs, a un element geològic, que ja ens n'hem parlat diverses vegades, doncs, de com les llegendes tracten d'una explicació o coherència a fenòmens meteorològics o elements geològics.
Amb els gegants, això parlàvem dels gegants.
o allò que esculpeix la pròpia natura amb el vent, la pluja i les ones, res més.
Tenim més llegendes?
Sí, n'hi ha unes quantes més. Es parla de que el castell més antic de l'Empordà va ser el de Vilaromà, el de la vall de la Belllloc, perquè es diu que en aquells temps allà hi havia un poblat ibèric i diuen que Juli Cèsar va entrar a Catalunya i com va veure aquell petit racó tan ben defensat, va creure convenient atacar-lo i va dir l'hem de prendre, i totes les legions romanes van envoltar l'emplaçament on avui en dia hi ha el castell de Vilaromà, però no hi havia manera. I un dels segons, un soldat, un centurió que acompanyava Juli Cèsar, li va preguntar: escolti, per què hem de prendre aquest lloc? Si és un lloc insignificant, és un lloc petit, no té importància. I Juli Cèsar, que era molt estrateg i molt militar i sempre tenia aquest afany de guanyar, va dir una frase mítica d'aquesta llegenda, que més val ser el primer aquí a Vilaromà que el segon a Roma. I bé, explica la llegenda doncs que ja va ser un emplaçament cobejat pels romans, el castell de Vilaromà. Després també trobem, no pròpiament llegendes, però alguns cultes ancestrals romans que també han perdurat avui en dia, que sense anar més lluny, la pròpia processó del Carme.
Té origen romà.
Té bastanta vinculació amb cultes romans, perquè de fet la deessa Diana en aquell temps era la deessa dels navegants i, curiosament, una dels seus actes festius, la seva celebració, era que normalment els navegants romans el que feien era prendre la seva imatge del temple, la pujaven amb una embarcació i la portaven en processó quan totes les barques seguien al darrere. Vull dir, aquí la relació entre la processó del Carme i la processó que feien a la deessa Diana, com veus, és bastant evident.
Molt bé, Gavi, a l'hora de parlar dels romans ens hem mogut fins ara en el terreny de la llegenda. Anem més als fets històrics. Parlàvem abans d'entendre la cultura romana en l'àmbit de la nostra abadia. No? Com era l'abadia en aquella època?
Mira, en aquell temps estava bastant canviat. Per començar, si mirem la línia costanera, doncs el mar entrava més profundament a la terra, sobretot al mig de l'abadia, tota la part del Collet. Sembla ser que hi havia una llengua de mar que entrava fins gairebé, perquè la gent se faci una idea, la rotonda una mica abans d'entrar, la rotonda aquesta que et dona accés a l'Avinguda de Catalunya, sí. Doncs una miqueta abans. Per tant, allà hi havia una llengua de mar que entrava i després la resta de l'abadia, tot el que seria el passeig marítim, tota aquesta zona, doncs estava coberta d'aiguamolls. Per tant, tots els moviments humans o els camins estaven situats més a les parts més elevades, no tant a la part baixa de Palamós, diguem. I això donava una configuració bastant especial. Es tendeix a pensar que en aquella època doncs hi havia més boscos, no realment era molt més frondós. No, és precisament tot el contrari. Sembla ser que hi havia una explotació més gran del territori, per tant, en aquella època el que feien era cremar un bosc per guanyar ràpidament terreny de cultiu. I el que ens porta aquest error, no? Realment, avui en dia tenim molts més boscos dels que tenien l'època romana, perquè ells feien una explotació molt més forta del territori. Per tant, ens hem d'imaginar l'abadia doncs, amb molt més estanys, molt més estanyols, molt més aiguamolls i amb més desprovista de boscos. Poder les gavarres anaven una mica més a dintre. O sigui, començava el bosc molt més endarrerit que no pas avui en dia. La part del Palamós, diguem la Palamós, el que és actualment el barri vell, doncs no s'hi ha trobat cap vestigi romà pròpiament dit, així és important. Sembla ser que el port, la Planassa, sí que era un port natural utilitzat pels romans, perquè ho demostra el fet de que s'hi van trobar, fins i tot a la zona que correspondria a l'aigua, diferents vestigis d'embarcacions romanes, i fins i tot hi ha una famosa gerra de bronze del segle I i II que es conserva, si no recordo malament, a Sant Pere de Galligants, al Museu Arqueològic de Girona, preciosa, molt ben conservada, si no recordo malament. La nansa és com una mena de lleó que subjecta tota la gerra, és realment de gran bellesa. Es va trobar al port de Palamós, per tant, demostra que al port de Palamós, a l'època romana, hi havia un trànsit portuari. El que passa que Palamós pròpiament no existia com a vila, o almenys no tenim documentació de que hi hagués un nucli urbà format a Palamós a l'època romana.
No hi havia un assentament de població.
No. Això no vol dir que ara, per exemple, un dia d'aquests, doncs, es rebentin qualsevol edifici de del barri vell i a sota surtin vestigis romans, perquè això ja saps que funciona d'aquesta manera, eh? A vegades el fet de trobar un vestigi et permet canviar la història. El que sí que s'han trobat són alguns petits establiments dintre del terme, com per exemple el carrer Casanova, bueno, la cruïlla entre el carrer Casanovas i mossèn Cito Verdaguer,
sí.
Que justament a l'Arbreda, hi havia un forn d'àmfores. Allà s'han trobat bastant vestigis, es van trobar àmfores del tipus anomenat dreces, es van trobar diferents tegulai, que són les teules que cobrien les cambres, que cobrien els edificis, i allà sembla que hi havia un centre de producció petit i un forn. Què ens està indicant això? Doncs que realment la funcionalitat que tenia el port, perquè les viles que hi havia properes necessitaven de les àmfores per l'exportació d'oli, l'exportació de vi, i la seva situació allà el que és justament davant de Medi Ambient, aquella placeta que hi ha allà davant de Medi Ambient, doncs a sota hi ha el forn d'àmfores. Doncs la situació en aquell emplaçament ens està dedicant també al camí natural que seguien les mercaderies que anaven al port de Palamós. Aquest camí natural, precisament, és el carrer Major. El carrer Major es pensa que és una derivació natural d'aquest camí natural romà, o fins i tot anterior, que si ens hi fixem no és un carrer completament recte, sinó que serpenteja lleugerament, perquè és un carrer que de fet era un camí que es va anar adaptant a les particularitats del terreny fins a arribar a la planassa, perquè abans l'accés al port no es feia mai per l'avinguda, perquè l'avinguda és una construcció recent, es van rebentar totes les roques dels penya-segats que hi havia allà, i antigament les roques que hi havia allà precisament impedien, no, l'accés pel port per la part de la platja. Per tant, l'accés únic pel port en aquell temps es feia pel carrer Major.
Gavi, en els clàssics de la cultura romana trobem al·lusions a la nostra terra?
Sí, n'hi ha alguna. Precisament, un dels elements del paisatge que més ha canviat i més ha variat a l'època romana no són els boscos, sinó que són precisament els rius, perquè nosaltres hem tingut el mal costum o la bona costum, això jo deixo criteri de l'oient, de variar el seu curs segons ens interessava per conreus o per evitar inundacions a les viles properes, i precisament sabem que rius com el Fluvià o el Ter ocupaven posicions absolutament diferents a l'època romana. I precisament Plini, un gran cronista de l'època del segle I després de Crist, un gran cronista romà, en descriure la situació de diferents viles i diferents punts geogràfics de la nostra costa, ens va anar parlant de Barquino, de Barcelona, de Baetulo, Badalona, d'Iluro i del riu Aurum, que ell parlava que era la Tordera. Després parlava també de Blandae, que era Blanes, i després parlava del riu Alba, just abans d'arribar a Empúries. I el riu Alba, si només pensem una miqueta, veurem que nosaltres aquí tenim la riera Aubi. I hi ha molts especialistes que es pensen que és la primera menció que es fa a la riera Aubi. Mm-hmm. També hem de pensar que la riera Aubi en aquell temps era també molt diferent de com la veiem avui en dia, gairebé seca. En aquell temps pensa que molts ramals de la riera Aubi s'han desviat cap a Castell o cap a altres desguassos. Per tant, en aquell temps, la riera Aubi, a part que desembocava justament a la bocana del port de Palamós, és a dir, seguia tot el curs de l'avinguda, doncs baixava, era del curs continu, baixava aigua de manera contínua, tota l'aigua que baixava de les Gavarres, doncs la riera Aubi la bocava directament al mar, justament a la, diguem, al principi del passeig, al començament del passeig, i als jardinets. Per tant, sí que hi ha aquesta menció.
El riu Alba.
Sí, segurament no hi devia haver, ja dic, població aquí a Palamós, perquè si no també hagués fet menció, però sí que ell destaca, doncs, el riu Alba, exacte, la riera Aubi.
D'altra banda, moltes vegades hem sentit parlar de les viles romanes. Què eren exactament i quines podíem trobar aquí en el nostre entorn?
Mira, hi ha molta gent que pensa que una vila romana seria l'equivalent a una masia actual, i no ben bé. A part que hi havia diferents tipologies, ells a Vila Romana en deien fins i tot una casa d'estiueig, fins i tot amb cert luxe, però aquí, a la nostra zona, d'aquest tipus no en trobem. el tipus de vila romana que sovinteja més a les terres de Girona és una explotació agrícola, que normalment formada per un edifici central on hi havia la vivenda. Aquest sí que tenia certes comoditats, perquè el fet de viure a pagès no vol dir que haguessis de viure pobrament, sinó t'enriquies amb mosaics i podia tenir pintures i podia tenir bones comoditats, fins i tot banys. I estava envoltada generalment d'altres edificis que eren d'explotació agrícola, no? de magatzem, tractament de l'oli, tractament del vi, i generalment també hi havia petites cases al voltant on hi vivia la gent que treballava a l'explotació agrícola. Per tant, una vila romana no només una casa de pagès, sinó que era com un petit llogaret, un petit veïnat, on hi podien viure 20-30 persones, de part de l'amo, doncs que treballaven als camps i treballaven a l'explotació agrícola.
Les més significatives, quines podrien ser?
Mira, aquí a Palamós n'han trobat unes quantes. Poder la que dona nom a Vila Romà segurament sigui la vila de Palau, que hi ha a prop del Masso Baix, anant cap a la Belllloc. Allà l'interessant d'aquest punt és que fa molts anys s'hi va trobar una petita prospecció, un denari amb el bust de l'emperador Filipus Augustus, que això la va datar entre el 244 i 249 abans de Crist. I segurament aquesta vila devia sucumbir per les dates a la primera invasió bàrbara. L'interessant d'aquesta vila és que jo recordo fins i tot de petit que van el pagès que d'aquells camps va obrir com un sot al voltant poder d'un metre per drenar l'aigua, i van sortir un munt de teules i de canals d'aigua, que me recordo jo, petit, haver anat en bicicleta i agafar-ne alguna, i encara fins fa no gaires anys la tenia allà de pissapapeles, que en deien allò a casa. I just al costat del camí també es veien uns murs de pedra. Jo estic parlant de memòria de fa molts anys, no sé si ha canviat molt allò encara, però imagino que no. Després, una altra important aquí a la zona era la vila de Sant Esteve de la Fosca, de la qual no s'ha excavat mai. El que passa que quan es va fer la neteja del castell als anys 90, va ser l'última neteja que es va fer, doncs ja els arqueòlegs que hi van treballar ja deixen anotat que realment han trobat peces de fragments de ceràmica romana, fins i tot fragments de ceràmica ibèrica, el fet que va pensar que possiblement o bé sota el castell o bé al costat del castell, just al costat, on hi ha el replà aquell on hi ha la capella de Sant Esteve, doncs hi hagués una vila romana, o hi hagi una vila romana sota, i possiblement aquesta vila romana estigui assentada al damunt d'un poblat ibèric. Però poder la vila més gran que tenim aquí a la contrada, que aquesta sí que respondria al tipus de vila, aquesta molt més luxosa, on s'hi podien aplegar realment 30 o 40 persones treballant, que es podria considerar gairebé com un petit nucli urbà, o un petit nucli rural, seria la vila de Vilarenys. És una de les més grans del Baix Empordà i es troba a Vall-llobrega, justament al Pla de Vall-llobrega, quan passem per la carretera i veiem aquelles naus industrials a mà esquerra, anant cap a Palafrugell, doncs justament entremig d'aquelles naus hi ha la vila de Vilarenys, que fins i tot sabem que tenia banys amb aigua calenta, i bé, tot luxe de detalls. Hem parlat d'aquestes, però sense cap mena de dubte, suposo que la gent té al cap, per qüestions recents, és la del Mas Guàrdies, perquè les obres del Pla de Barris
han posat al descobert.
Exacte, van posar el fet de l'aparcament de l'hospital, van posar al descobert doncs tota una sèrie de sitges, allà escarbades a la roca directament, a la roca mare, justament allà, al costat del Mas Guàrdies.
Acabis també a punt d'acabar, no ens queda gaire temps, però no voldria acabar l'espai d'avui sense referir-nos al Collet, aquest espai situat dins del terme municipal de Calonge, però pràcticament a cavall amb Palamós. Quina va ser la seva significació durant l'època romana?
Mira, ja hem parlat que allà realment entrava una llengua d'aigua bastant important. Per tant, el Collet són sense cap mena de dubte les troballes romanes més importants que hi ha en tota l'abadia. Just al vell mig de l'abadia, ja el 1883, Josep Pellé i Forgues ja va advertir que allà havia trobat una diversitat de ceràmica i fragments de mosaics i fins i tot restes de pintures murals importants i que la gent ho tingués en consideració. I, de fet, recentment, encara no fa pocs anys, es va excavar tota aquella zona i va aflorar tot una diguem, com una mena de bòbila de naus industrials i després també petites cases que estaven al voltant pel, on vivien els treballadors, que era, de fet, una terrisseria dedicada a la fabricació d'àmfores binàries, no?, per l'exportació de vi, que es podia datar entorn del segle I després de Crist, eh? Aquella zona, aquestes naus, estaven acompanyades de gairebé 6 forns de planta quadrada i circular, vull dir que realment era important la feina que s'hi feia. I sembla que estava bastant relacionada amb la vila que hi havia al Collet, és a dir, el promontori del Collet, on actualment hi ha les restes de l'antic cenobi de monges de Santa Maria del Mar, el priorat de Santa Maria, que hi havia justament allà dalt, i encara tota aquella zona per sota és on hi ha la vila romana, que tampoc s'ha excavat mai. Estan esperant algun dia per poder-la excavar.
Tanquem el Coses de Palamós d'avui. Gavi Martín, moltes gràcies per haver-nos acompanyat un dilluns més.
Gràcies a vosaltres.